Anem de viatge amb Eva Bonet, Josep Maria Mercader, Pep Torres i Toni Morlans.
Bon diumenge. Esteu preparats per anar de viatge? Sí? Doncs som-hi. Al finalitzar el programa del diumenge 7 d'octubre, el del primer de viatge, el Josep Maria Mercader ja va deixar caure que el proper canviaríem de continent, i així ho farem. Avui, doncs, us proposem que ens acompanyeu de viatge al continent africà, i més concretament a una illa. Per fer-nos companyia i perquè ens en parlin de la seva experiència, avui contem amb la Laia Torres i l'Isaac Ballester, que n'han fet la seva destinació per les seves vacances. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Comptem també, com a conductors del programa, amb l'Eva Bonet, el Toni Morlans, el Josep Maria Mercader. Bon dia també a vosaltres.
Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia. Hola.
De prop i de lluny, anem de viatge.
Llevat dels nostres convidats, cap de nosaltres ha viatjat mai a aquest lloc. Per fer, doncs, una petita introducció, he tirat mà de Wikipedia i n'hem fet aquest petit resum. Ja veurem si l'Isaac i la Laia hi estan d'acord. És un estat i una illa de l'oceà Índic, davant la costa sud-oriental de l'Àfrica i a l'altura de Moçambic. Està separada del continent africà pel canal de Moçambic. La capital us la podria dir, però la deixarem per més tard. Cal destacar que antigament l'illa es trobava unida al continent africà, del qual se'n va separar. És l'illa més gran de l'Àfrica i la quarta més gran del món. A causa del seu aïllament del continent, hi habiten moltes espècies animals úniques. Es calcula que hi habiten el 5% de les plantes i animals del planeta, de les quals el 80% són endemismes. Les més notables són els lèmurs, una infraordre dels primats, els felins fossa, 5 famílies d'aus i 5 espècies de baobabs. Els portuguesos van donar nom a l'illa i deriva del llatí medieval. Era el nom d'una illa imaginària en aquesta regió amb la qual, cap al 1500, es va identificar l'actual. Correspon també a una illa del Reialme africana esmentada per Marco Polo en el 1298. He fet un ball de números. Respecte al nom, els seus habitants diuen que prové del francès, que el van prendre d'una altra illa que tampoc el direm per no donar pistes d'allà on hem anat de viatge. Pertany al grup de països menys desenvolupats segons les Nacions Unides. L'ecoturisme i l'agricultura, juntament amb majors inversions en educació, salut i empresa privada, són elements claus de l'estratègia del seu desenvolupament. No obstant això, aquests beneficis no es van distribuir uniformement en tota la població, produint tensions sobre el creixement, cost de la vida i disminució del nivell de vida entre els pobres i alguns segments de la classe mitjana. El 2017, la crisi política i econòmica, el 2009-2013, han afeblit l'economia i la qualitat de vida segueix sent baixa per la majoria de la població. Fins aquí el nostre resum. Ara veurem què en pensen ells. Com dit fins ara, algú ho podíeu endevinat, avui viatjarem de la mà de l'Isaac i la Laia a Madagascar. Què penseu del que hem dit fins ara?
Bé, ja, les coses geogràfiques són no, vull dir, no podem dir res al respecte, és així, no? Però sí que, començant amb les coses, amb totes les dades geogràfiques que heu donat, crec que podem començar per dir que està separada per més coses, no? Que es va separar el continent africà, però realment, si tu preguntes a un malgaix què se sent, no se sent africà. no? En canvi, forma part del continent, bueno, forma part, és a dir, estan dins de l'Àfrica, però ells se senten una mica diferents, no? Perquè el seu origen és, recorda-m'ho tu...
Polinesi.
Exacte, polinesi, la llengua també ho és, també prové d'allà, i llavors i els trets facials també ho són, no? Una mica es barreja el negre, no? El color, però també amb el tret facial una mica més asiàtic. I llavors això ja els fa ser una mica diferents que la resta de l'Àfrica, i això ho vas experimentant, no? durant tot el viatge. I després hi ha altres coses amb les que tampoc no estem gaire d'acord, o més aviat que la definició de la Wikipedia és molt políticament correcta, que és el final, no? Si ho pots comentar tu.
Bueno, la part econòmica i de desenvolupament és una mica... Clar, o sigui, el discurs oficial que surt a la Wikipedia... Diguem que és massa políticament correcta i la realitat és molt diferent. Allí vam descobrir un poble colonitzat per segona vegada per les potències occidentals i les economies ben desenvolupades, que bàsicament el que feien era expoliar per segona vegada les riqueses naturals i minerals i de subministres de les riqueses que té tota aquesta terra, en el fons.
Que llavors, en principi, aquestes inversions, o sigui, que les empreses aquestes, no, que estan allà i s'emporten aquests béns, aquests recursos, exacte, en principi han de fer inversions en salut, en educació, que això també ho diu, però això és la teoria, la pràctica no existeix molt sovint. Sovint hi ha el conveni, es fa el conveni, s'assigna, ells s'emporten el recurs, però mai fan la inversió.
Estem parlant d'un paradís en liquidació, també.
Hi ha algun lloc que encara és paradís i esperem que no es liquidi, no? Algun lloc de l'illa, alguna illa de l'illa, però sí, és una mica així.
Llavors, el Pep ha dit també amb aquesta definició de la Wikipedia que el 2009 havia començat un afebliment econòmic. Vosaltres hi heu trobat pobresa?
Sí, pobresa. A veure, no, nosaltres... diguéssim que no hem vist tot el país en profunditat, però el que nosaltres sí que el que ens hem trobat, que es pot extrapolar més o menys en general, però no és diguem, super allò estrictament el que nosaltres hem vist el que hi ha, no és així, però el que sí que hem vist ha sigut pobresa, no pobresa extrema, no hem vist gent morint-se de gana directament, per dir-ho així, però molta pobresa, sobretot si comparem amb el que tenim nosaltres aquí, que tenim totes les comoditats i subministraments de coses. Pensa que ells han de cremar fusta per escalfar-se, no tenen llum, viuen amb el sol, amb el ritme del sol. Vull dir, una pobresa, sobretot comparada amb nosaltres. No és pobresa super extrema, però sí que és una pobresa bastant evident.
Clar, hi ha zones del país que sí que estan molt malament, sobretot al sud, perquè hi ha una sequera important, i bueno, per la desforestació, doncs no podem donar menjar als animals, no podem cultivar la terra, i això fa que ens van dir que estaven menjant arrels, no? Arrels de mandioca, que és l'únic que tenien, però nosaltres que hem estat més al centre, no? Cap a la costa est, oest i al centre, no m'atreviria a dir el percentatge, però la majoria de població viu en cabanes. És a dir, els pobles són pobles-ciutats, són cabanes. A les ciutats hi ha un carrer principal amb dos o tres paral·lels que els creuen i sí que estan asfaltats, i hi ha edificis de quan la colonització francesa, però la resta és tot cabanes, i això no hi ha llum ni aigua corrent, no? Veus tothom a...
també?
Sí, 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 sí. Tothom al costat del pou a buscar l'aigua de cada dia. I ni escola, ni... No hi ha recursos.
Malgrat això que dieu, diríeu que la gent... Es veu feliç?
Sí, ja sé que és una pot ser perillós,
sí,
parlar,
sí,
d'això, però...
Pregunta, sí, trampa,
però
no?
Sí, vull dir, no, nosaltres almenys, repeteixo, el que ens hem trobat, que no vol dir que sigui tot el país així, però el que nosaltres ens hem trobat és gent feliç, vital i, malgrat tot, relativament contents, no sé com dir-ho.
Amb ganes de canviar les coses, també, sí. Els que hem pogut parlar. Sí que hi ha molta gent que... Bueno, la gent jove, no? Sobretot, n'hi va haver un que ens va dir que aquí l'única manera d'arreglar les coses és matar tots els polítics vells, perquè, bueno, pues estan una mica farts aquestes relacions amb els altres països que els recolonitzen, no?
És com si no haguessin perdut l'esperança de millorar, no? De prosperar una miqueta.
La primera colonització, francesa o portuguesa? Heu dit francesa?
Francesa, no? Bueno, és
potser
que ara
la primera va ser portuguesa, però sí, la última va ser francesa, sí, això segur.
I la ultimíssima, a Xina?
La ultimíssima, quasi que més, principalment Xina, però de tot arreu, jo crec que es pot parlar
francès,
de...
Els francesos encara hi tenen una part també, sí, important.
Són la metròpoli, com la mare pàtria, no? Els que els van colonitzar més fort durant més temps i els que han deixat més petjada l'illa.
Idioma també?
Que... Sí, la seva segona llengua és el francès, tothom el parla.
Potser la gent més jove és una mica més reticent a parlar francès, parla una mica més d'anglès, perquè ja tenen, no? Suposo que el bagatge de...
El turisme,
sí, sí,
es prové molt més bé de l'anglès. Que...
Sí.
I llengües autòctones, algun? Moltes, poques, no? No?
Bueno, és el malgaix. Sí. El que passa és que el malgaix té diferents... dialectes.
Sí, com... dialectes.
Sí.
Perquè a l'illa hi ha com bastants grups tribals diferents que ja venen d'abans de les colonitzacions i suposo que han mantingut una mica les diferències dialèctiques entre el malgaix.
Sí. Encara que sigui sortir una mica del tema, per què escolliu Madagascar?
Escollim Madagascar per uns quants motius.
Sí.
El primer és que no volíem anar a un país musulmà, perquè ja hi hem anat. Potser portàvem temps, no?, anant en països musulmans.
Sí, i la religió musulmana és empapa molt els països on està. Sí. Llavors, diguéssim que un país musulmà es nota molt que és musulmà. Llavors, volíem fugir una mica d'això enguany.
Sí, de mercats, de la vida d'un país musulmà. Això ho volíem deixar. Després volíem fer trepitjar Àfrica i no la vam trepitjar. Bueno, vam fer escala a Etiòpia, però no compta. No, però dins de l'Àfrica ens vam plantejar dos opcions.
Sí, l'altra era Etiòpia, precisament.
I vam considerar que per començar era millor Madagascar per un motiu bàsic, i és que a Madagascar sí que et pots moure amb transport públic, i dic públic entre cometes, perquè bueno, són cooperatives de transport i tenen doncs els seus cotxes, no? Gent que té els seus cotxes i et porten d'un lloc a l'altre. I nosaltres quan anem a un lloc ens agrada viatjar amb el transport del lloc, perquè és una manera de veure el país com el veuen ells. I això sí que ens va fer decidir. Però a Etiòpia vam parlar amb gent que hi havia estat i has de llogar un cotxe i amb el cotxe i el teu guia anar pels llocs on vols anar. I aquí no, aquí ens vam poder moure pel nostre compte i això va acabar, no?, de cantar la balança.
Sí.
És fàcil moure's per allà?
És una gran pregunta aquesta.
Perquè és una illa que sembla prou gran, però ja sabem que en molts països el que sigui gran no és sinònim de que hi hagi bona xarxa de comunicació.
Correcte.
I senyalització a tope.
El primer que hem d'entendre al parlar de transport a Madagascar és que ens hem de desfer la idea de 100 quilòmetres una hora. Això aquí, sí, a Europa, països més civilitzats, per dir-ho així,
Europa
funciona.
Hi ha països que tampoc.
Hi ha països que tampoc, però em refereixo que en llocs així més, els que estem més habituats o les cultures semblants a les que vivim, sí, es compleix, però en pics d'aquí ja deixa de complir-se. No, és un país que no té infraestructura viària de cap mena. Penseu que a la capital les carreteres principals que hi arribaven eren com un camí de carros que amb prou feines estava asfaltat. Més que sots, el que tenien eren cràters directament, vull dir, les comunicacions són horribles. Malgrat tot, viuen i es mouen amunt i avall i fan de tot, però va ser un dels aspectes més durs.
No tenim els números, però vam fer els números de les hores i hores que van passar a la carretera, i torno a dir carretera entre cometes, sí, i eren moltíssimes. Tu tens? Sí?
Van ser uns 3.080 i algo quilòmetres,
sí,
en 3 setmanes. Sortia una mitjana de 40 km hora, o entre 35
30,
i 40
sí,
km hora,
sí,
de mitjana. 6 hores en moviment cada dia.
Sí. Aquestes coses, com aquestes dades que acabes de donar, us agafen per sorpresa o a l'hora de projectar el viatge més o menys ja les teniu al cap? Què passarà, vull dir?
Com que no és el primer que fem, en els altres ja ens hem trobat amb moltes hores de viatge, perquè sempre intentem, doncs això, anar amb aquests transports, ja sabem que tardarem per anar d'un lloc a l'altre, però no sabíem que tardaríem tant. És a dir, perquè també m'agafa Madagascar, perquè si tu busques per la Wikipedia i busques blogs, no et sembla que està tan malament, no? I que hi ha tan poca infraestructura. I segons ells tenen 8 carreteres nacionals, i un dia estàvem anant amb un dels parcs nacionals que vam anar i el guia era un camí, però camí, no una pista de la pena, no, com un sender ample, no? I havíem d'anar amb 4x4, no es podia anar de cap més manera, i el guia ens diu, bueno, ara estem anant per la carretera nacional 8, i el que deia el Josep Maria, senyalització, o sigui, no hi diu res enlloc, no? Cadascú, bueno, que no esperàvem que una carretera nacional fos un camí, no? I això, bueno, doncs fa que les coses s'alenteixin molt. Però bueno, ja anàvem una mica preparats pel que ens o sigui, sabíem que arribaríem allà i ens trobaríem coses que no ens plantejàvem, i per tant, doncs, el que vingui estarà bé.
Heu dit la paraula aquesta de parcs nacionals. Sembla que, no sé, quan mires una miqueta, per poc que miris, surt que té molta preponderància, molta importància. Vull dir, és un viatge basat en base a visitar parcs nacionals, o hi ha contacte amb el dia a dia de la gent o així?
Sí. De fet, pot ser un viatge exclusivament de parcs naturals, perquè el país està replet de zones així protegides. I aquest és el tema. Jo crec que fan parcs naturals, entre altres coses, per protegir parts de l'ecosistema que, si no, se n'anirien i desapareixerien. Sí. I d'alguna manera, és, no sé si m'estic avançant en algun altre tema, però...
No.
És una illa que està, si teniu la imatge, és com vertical, i és, la climatologia i els seus ecosistemes estan dividits en vertical, també la part oest i la part est. Els vents alisis venen per l'est, xoquen amb l'altiplà central, llavors plouen a tota la part est de l'illa, per tant, les selves tropicals, les selves primàries així estan a la part est de l'illa, i en canvi la part oest és molt més seca, molt més àrida, molt més desèrtica. Però malgrat tot, el que volia dir és que la natura està 100% intrincada amb la vida de la gent allí. No passa desapercebuda, te la trobes. Trobes animals o plantes estranyes. Vull dir, no la pots obviar, la part natural.
El que sí que pots fer, és a dir, nosaltres no vam fer el viatge centrat en els parcs naturals. Nosaltres volíem veure alguna cosa, no? Algun animal, un lèmur, perquè fa molta gràcia veure lèmurs. Al final, quan n'has vist uns quants, ja dius, bueno, ja en tinc prou, també és veritat, perquè n'hi ha per tot arreu. Però nosaltres volíem fer un viatge en què tinguéssim més contacte amb la gent, que no pas anar a visitar això, a visitar allò, no? Pues perquè potser els altres que havíem fet hem fet més visita i menys vida. No? Uh-huh.
Això que dius ara sí que entrava en una de les preguntes.
Ja, però no, com que l'ha fet en Josep Maria...
No passa res. Era precisament això, no? I quan aneu a Madagascar, sabeu el que voleu veure o... Sí, dieu... Anirem aquí, sí. aquí i aquí.
Són gent informada. Estic
segur
que sí.
No.
No, però no us penseu, eh? Sempre el modus operandi que tenim ja va agafant forma en cada viatge que prenem, i sempre tenim uns highlights, com uns punts definits que són com imprescindibles. Sí, i més enllà d'això anem improvisant bastant sobre la marxa.
Però enguany marxàvem amb un itinerari pensat, eh? Perquè nosaltres no agafem res des d'aquí, n'agafem la primera nit i allà ja ens ho muntem, i enguany sí que vam agafar després perquè vam estar amb una ONG, allà amb una, però bueno, llavors allí ens van dir, no, és que cap aquí no hi podeu anar perquè això és molt perillós. Llavors vam dir, molt bé, i la segona nit vam canviar tot el nostre viatge. I no passa res, no? Es pot fer. I llavors, jo el que volia acabar de respondre a la pregunta del Josep Maria d'abans és que no? Vam arribar a la conclusió al final de viatge que Madagascar té tants viatges com persones hi vagin. És a dir, que cadascú se'l fa a la seva manera. Així com hem estat en altres llocs, no? Quan vam estar al Vietnam o a Cambodja. Mm-hmm. Tothom passava pels mateixos llocs, no? Tothom anava a visitar el mateix. Aquí no. Aquí és...
Potser és més turístic, hi ha els monuments típics, no? Que has d'anar a veure, que són imprescindibles d'anar a veure si vas al Vietnam.
Aquí això és tan gran i et pots moure amb avió i pagar 200 euros per viatge, perquè cada avió intern són 200 euros per persona, o et pots moure com nosaltres, o et pots moure amb un transport privat, no? Llavors, cadascú qui va veu coses diferents, i un veurà molts parcs nacionals i l'altre doncs veurà molts pobles i molt, no sé, no? com el que van fer altres, que és una mica diferent.
La meva pregunta, Laia, l'has començat a introduir una mica quan has dit que vau haver de canviar la segona nit perquè us van dir que era perillós el viatge, que bueno, la part on volíeu anar. Us heu trobat insegurs en algun moment, o és més el que diu la gent?
Fan cares.
És que és l'únic viatge dels que hem fet on sí que hi ha hagut algun moment, sí. No ens ha passat res, ni vam estar realment en perill, però sí que això que dius, no, el context i l'ambient, i que et van dient, vas sentint coses, vas llegint i tal, sí que et predisposa una mica a estar una mica més tens de lo normal, potser.
Perquè vosaltres, on heu dormit, on heu menjat, Aneu d'hotel, aneu amb cases que us acullen, com ho feu?
Bueno, cada lloc també com podem. Enguany pensàvem que podríem fer com sempre, que no, nosaltres el que fem és dormim en un lloc i busquem amb el wifi del lloc, l'endemà un lloc per Booking o per on sigui, on dormir l'endemà, no? I si no tenim cap lloc quan arribem, doncs baixem del transport on siguem i anem a preguntar i acabem doncs en un hotel. L'any passat sí que vam dormir en bastantes cases al Kirguistan, perquè era un lloc doncs que això el govern ho fomenta, exacte. Però aquí ens pensàvem que podríem buscar d'un dia per l'altre i no. Llavors enguany hem acabat amb la guia, que és una cosa que no, o sigui, hem tornat al llibre, no? I trucàvem als hotels que sortien allà.
No hi havia wifi?
Poc. I el que hi havia servia per enviar whatsapps, però justet més.
La clau d'aquest viatge va ser comprar-se una targeta SIM del país per poder instal·lar-la i llavors poder trucar lliurement. I
no ho havíem fet mai. Sempre intentàvem evitar-ho i enguany no ho vam poder evitar. I llavors s'havia de trucar i reservar llocs, hotels que des de, no sé, potser vosaltres no els consideraríeu hotels. Alguns sí i els altres no. Però sí, més, hem dormit en llocs que estaven més o menys bé. En vam trobar un de molt fotut. La resta no. La resta
no podíeu dormir estirats, no?
Sí.
Més o menys net.
És un gran cas.
Més o menys.
Sí.
Més o menys que
més o menys net.
Amb això de la netedat hi ha molts barems, eh? Amb això de la netedat hi ha molts barems quan viatges.
Sí, nosaltres el tenim baix, eh? Però
el nostre llistó de requeriments a l'hora de dormir en algun lloc no és gaire alt, eh? Vull dir, mentre hi hagi un lloc mínimament net i pla...
Amb això que em deies dels animals que te'ls creues per tot arreu, ara m'ha vingut al cap una anècdota d'un company que també viatja molt, que va dir, ostres, va estar en un allotjament, diu que tenia una piton enroscada damunt de l'encavallat del sostre, diu, però estava tranquil, diu, perquè diu, a la banyera, tenia una banyera i tenia una rata, i tenia la piton, s'ha menjat la rata i sabia que estava tip, i llavors no tenia ni rates i la serp me feia companyia, no? I vaig dormir bé, i dic, ostres, per això dic el barem aquest, i ara que deu això dels animals, realment els animals entraven a les habitacions?
No.
Teníeu convivència real?
Bueno, hi ha animals que sí que entraven.
Escarbats.
Mosquits.
Bueno,
insectes.
I unes rates que estaven per dalt de l'habitació, però no.
Els animals grossos baixar, que vas a veure no entren. No hi ha lèmurs damunt del llit quan vas a dormir.
No.
Escolta'm, perquè l'ambaixada de Madagascar no truqui dient que no estem, posant, que no estem afavorint hipotètiques visites a Madagascar. Si haguéssiu de situar, però, la banda positiva de lo que heu vist, a banda d'aquest contacte humà diferent, evidentment, del que pots estar acostumat amb societats més, doncs, més occidentalitzades o així, el tema de, no sé, els baobabs, per exemple, no? El tema d'aquests parcs naturals tan diversos, perquè he vist algunes fotografies que n'hi ha de molt àrids i, en canvi, n'hi ha d'altres que són molt exuberants. A on situaríeu el top 10, no sé com has dit, els starlights aquests que heu visitat, que segur que heu viscut coses d'interès també.
Home, en tenim dos, no? Crec, de tops.
Abans que res, però, abans de respondre't, m'agradaria dir que tot això que m'ha estat dient fins ara, jo en cap moment ho he vist com a negatiu, eh? No. Ho he vist com a algo diferent, però mai com... No ho explico amb ànim de dir que és un desastre i fatal, eh? Ni molt menys, tot el contrari. Vull dir, ho hem disfrutat molt, clar que sí. Aneu i experimenteu vosaltres mateixos, clar que sí.
Els dos llocs. Un és l'avinguda dels Baobabs a Morondava, que és a l'est, és la costa... No, costa? Sí.
Oest.
Oest, ara estic desubicada.
La que mira l'Àfrica, diguéssim.
Exacte, sí. Que aquella és la part àrida, no? I bueno, nosaltres hi vam anar a l'estació seca, llavors, que és hivern allà. Sí, nosaltres vam ser l'hivern. I allò és espectacular, o sigui, que aquells arbres... Tu et poses allà i et sents molt poca cosa. No? I bueno, la sensació aquesta, a més hi vam ser quan sortia el sol i quan es ponia, i al moment de sortir del sol, que no hi havia ningú, no hi havia cap turista, érem quatre, el grup que anàvem naltres, va ser molt, molt, molt bonic. I després l'altre va ser el final del viatge.
L'altre és la illa de la illa, diguem, que és una illa petitoneta a la costa est de Madagascar, que es diu Île Sainte-Marie, i allò és un paradís natural que no he estat mai a Seychelles, ni Maldives, ni, o Malvines, no sé quina és ja, llocs d'aquests tropicals, però estic segur que no tenen res a envejar a l'Île Sainte-Marie.
Bueno, a més a San Marino hi ha resorts, no hi ha hotels grans, no hi ha...
No,
no està explotat.
És verge.
Sí.
O semi-verge. Semi, vull dir,
sí.
És molt fàcil fer-te la teva perquè és petitoneta, et pots llogar una moto i la fas de punta a punta en un dia, vull dir, és molt fàcil. Sí, sí.
Són els dos llocs. Jo crec que a San Marino ens vam com relaxar, no? Perquè tot el viatge és dur, en realitat és dur. O sigui, tu passes molt bé, ho vius molt, però són moltes hores d'estar a la carretera, és trucar, gestionar, no?
Ja sabia que deies que vas arribar cansada.
Sí, això el Francolí ho vaig escriure, jo vaig arribar cansada, però a San Marino vam tenir 5 dies i allò va ser...
Aprofitem per donar les gràcies al Jofre, que ens fa de tècnic, i li diem a veure si ens pot posar una mica de musiqueta per acabar d'aclarir les coses.
Matuki fona kafana miapano zati badi kamino atiako ano mahazu matuki fona kafana miapano.
A Madagascar, segons uns companys que tinc que fer molt viatgers també, em van comentar que Madagascar potser era l'últim país que quedava a la Terra, no? On encara et podia sentir un viatger més que un turista. Vosaltres creieu que encara seria així o ja comença a no semblar-ho?
No, és cert, és així. Almenys nosaltres ho vam viure bastant així. Suposo que com que no hi ha gaire infraestructura turística tampoc, no hi ha tours preparats, no hi ha molta...
Bueno, n'hi ha, però no els vam fer servir.
N'hi ha, però sí, relativament poquets. Diguem que no està encara molt explotat. Llavors, enganxa molt bé amb el que deia abans la Laia, que cada viatger fa el seu viatge, no? Cada persona que hi va ho fa amb el seu estil i descobreix una illa diferent.
I arriben creuers?
No. No hi arriba res. No, i pots anar amb molts diners. No? Nosaltres hem anat amb molt pocs diners, però hi pots anar amb molts diners i pots fer un viatge en... Nosaltres no els veiem, la gent que fa viatges amb molts diners. Llavors, això fa que et sentis menys turista. Perquè com que els veus menys, no els trobes a cada moment, doncs no sents que estàs fent el mateix que els altres. I jo crec que també és un punt que, bueno, no sé, que és important. Mm.
I ara l'altre punt també bastant important és el menjar, Laia. Clar, quan anem a l'Àfrica ja ens diuen, no?, que no podem beure aigua a l'aixeta, tot ha de ser bullit... ens donen aquesta por. Suposo que Madagascar encara més s'ha d'accentuar més o ja es passa de tot?
No es passa, no. Nosaltres som molt, amb això som bastant rectes, eh?
Sí.
Intentem no menjar coses crues, beure pocs sucs que estiguin fets amb aigua, no? Totes, evitar l'aigua, bàsicament. I ho vam ser, el que passa és que és molt difícil vigilar amb tot. Perquè els llocs on menges, els dies que t'estàs movent amb transport de públic d'aquest, ells paren i tu vas a dinar allà on van a dinar ells, no? I hi ha llocs, va menjar unes gambes, que era una sopa de gambes i mosques, no? Llavors, i el lloc era molt, molt, molt brut, molt. Aquestes coses no les pots controlar, però, bueno. I llavors la varietat del menjar... És poc variada, diguem, no? Nosaltres teníem sort perquè anàvem, podíem pagar qualsevol cosa, diguem, no? És molt barat. Però si no pots pagar qualsevol cosa, si menges el que mengen ells, doncs menges arròs.
Bàsicament, per esmorzar, per dinar, per sopar. I clar, estem parlant que és un país on hi ha pobresa, llavors, si vols fer com ells, menges com ells. I si menges com ells, menges arròs i alguna coseta complementària i ja està.
Uns pollastres estrets. Sense gaire cuixa.
Sí.
I zebú, el zebú és molt bo.
És molt bo, sí.
És com una vedella, sí, sí, sí. Però és boníssim. I un filet de zebú amb el pebre verd
és
o amb mostassa o així. Perquè, clar, tenen la part de gastronomia francesa, No? I clar. Llavors patates fregides i aquestes coses es trobes a tot arreu. I
després hi ha una altra cosa amb el menjar que suposo que passa a tots els països on no hi ha molta infraestructura ni estan molt desenvolupats, que és que com que tot és cru, no ho poden processar, tot és al marge de transgènics i fertilitzants i pesticides, o sigui que el menjar és...
Té gust a menjar.
Té gust a menjar i és molt bo. Llavors el disfrutes també, malgrat tot.
Fruita que em vam comprar algun dia i la vam netejar bé, era espectacular.
Llavors, jo us volia preguntar els plats típics, però ja m'heu contestat, que és l'arròs, no? Un plat típic d'allà.
L'arròs, el zebú.
El zebú, aquest.
Fan una cosa estranya també típica que és que en diuen l'aigua daurada, que és el sucarradet que queda de quan has cuit arròs, li posen aigua, ho fan bullir, llavors l'aigua aquesta agafa la substància del sucarradet, diguem.
I llavors es carreguen les dents i moltes altres coses.
Sí. Com s'hi arriba a Madagascar?
Nedant.
I pots arribar, està clar, amb barqueta, el que sigui, però quin és si algú té interès de viatjar al país, què li recomanaríeu? Es pot viatjar des de Barcelona, per exemple, o has de fer mil transbords?
Es pot anar des de Barcelona, el que passa és que nosaltres vam fer Madrid, perquè la política és com és, i des de Madrid és molt més barat. Però si ara hi ha vols d'Ethiopian Airlines, crec que és Barcelona, Etiòpia, Antananarivo, que és la capital, que és Tana, ells en diuen sempre Tana, perquè sempre ho escurcen tot.
Encara que haguessis dit la capital, dubto que la gent ho hagués sabut.
No perquè ho haguessin dit, però Antananarivo és una d'aquelles coses que sona.
Jo m'he fixat en Mantaviana i em quedo aquí. L'única manera de...
Si dieu Tana, és això. Bueno, això, que ja vols des d'aquí, només fas una escala.
Una pregunteta curta, no cal extendre's amb això, però quan viatgeu feu pressupost abans de marxar?
Sí.
I us ajusteu?
Sempre.
L'acabem complint bastant, sí.
Fem uns comptes cada dia. Ens vam passar de 30 euros.
30 eurets, bueno, no passa res.
No.
30 eurets per?
30 euros entre els dos.
Que es van passar.
Que ens van passar, per què?
Us vau passar, no ho havia entès.
Bé, doncs força ajustat.
Sí,
perquè un bitllet d'avió, què es pot costar per anar fins a Madagascar?
Depèn del temps que el compris.
Vosaltres hi vau anar a l'agost.
Sí, no, però l'antelació amb què el compris. Entre 600 i 1.000 euros. Si el compres a partir del juny, te'n costarà 1.200. Però si el compres amb una mica d'antelació, està per aquí.
Molt bé, molt bé.
Com ho tenim, això? Alguna cosa?
Perfecte, no? A mi m'ha fet ganes d'anar a Madagascar. L'únic que encara, amb el tema dels animals, no? que realment Madagascar és com si fos... Hi ha un munt d'espècies endèmiques, el 80% de les espècies diuen que són endèmiques d'allà, no? Que s'hagi pogut conservar també. I realment la inquietud que em queda, no? És saber el contacte que té amb els animals, no? O sigui, si ets capaç, són animals que es deixen veure o no es deixen veure, no? Perquè hi ha molts països que hi ha molts animals però no es deixen veure. Allà has dit que de lèmurs n'hi havia cabassos.
A tot arreu.
Però la resta d'animals així endèmics que hi ha són fàcils de veure, o sigui, qui estigui passat, no?, a voler veure aquesta...
Bueno, els parcs naturals hi has d'anar amb guia, i els guies els veuen ràpid, i llavors tu els veus ràpid.
Clar,
vull dir que si és un lloc que si vols anar a veure animals, és un lloc magnífic, perquè en trobes i si vols anar a buscar plantes, també.
També, sí.
Totes les plantes són medicinals, això. Això seria per un altre... Donaria per un programa sencer.
Sí. Podem fer aquí també l'estream. Les noves remeieres allà al Pirineu.
Ben bé.
Llavors, abans també has comentat una cosa. Abans d'acabar, no sé si tenim temps.
No. Molt poquet.
Has comentat, perquè jo et volia fer preguntes sobre la música, i m'has comentat que la gent surt molt de marxa. Explica'ns això, perquè a mi me sobta una mica... que la gent allà en pobresa... Tenim temps, no, Toni?
Un minut.
Doncs
diem en pobresa vol dir que en un poble de cabanes en què hi has d'arribar després de 14 hores de carretera hi ha una discoteca. A tots. I ells surten, els dissabtes són per sortir. I cada dia, vull dir que cada dia van a prendre alguna cosa, no? Si caben, prendre el que poden. Però surten.
Acabarem amb música, doncs, no? doncs, Isaac, Laia, Laia i Isaac, gràcies per haver estat aquesta estona amb nosaltres, gràcies per haver-nos fet agafar ganes d'anar a Madagascar.
I portar-nos durant mitja hora i una miqueta més a aquest país.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Molt bé, doncs res més, adéu-siau a tothom i fins un altre viatge que el farem. Quan deu tocar? No ho sabem encara.
No ho sabem.
El mes de desembre.
Ja ho anunciarem.
El mes de desembre.
El mes de desembre serà.
Bé, ja vam advertir que això de viatjar, més o menys, ho tocaríem des de diversos vessants, no? I bé, parlarem ara també una mica pel damunt, sobre el tema de viatjar en busca de les arrels, que és una motivació per viatjar més freqüent del que podíem pensar. El passat dia 18, el programa de TV3 Els meus pares, conduït per Gemma Nierga, el popular cantant i còmic Bruno Oro, que durant molt de temps interpretava el president Mas al programa Polònia, donà a conèixer que la relació amb el seu pare italià havia estat de molt poca intensitat, tota vegada que els seus progenitors s'havien separat quan ell només tenia 3 anys i després el pare va morir jove sense que es sovintegessin massa. L'actor posava de manifest com li recava no haver pogut establir una relació més intensa amb el món del seu pare i com per posar-hi remei va planificar un viatge a Nàpols, on el pare havia nascut i on vivia el gruix de la seva família italiana. El viatge, segons confessava en Bruno Oro, havia estat un èxit i el retrobament amb la seva gent napolitana, que se li havia manifestat extraordinàriament propera i divertida, l'havia ajudat a entendre la seva vessant còmica i extrovertida en ell tan manifesta. Vet aquí una de les possibles motivacions que poden empènyer a viatjar, rastrejar en els orígens de cadascú. Els llibres de l'Aixa Miró, La filla del Ganges o Les dues cares de la lluna reflecteixen també el neguit d'una nena d'origen hindú adoptada de petita per una parella barcelonina per viatjar a la Índia i retrobar-se amb les seves arrels. La pel·lícula de la catalana Maria Ripoll, Rastres de sàndals, amb Aina Clotet com a protagonista, és també una derivada d'aquest tipus de viatges a la recerca de la pròpia identitat. Més a prop nostre i d'una manera més planera, la setmana passada informava el Vallenc com un grup de veïns de Vallmoll, nascuts o descendents de Huéscar, a la província de Granada, havien organitzat una setmana d'excursió a la població granadina i al seu entorn amb la voluntat de retorn, per uns dies, això sí, al lloc on havia començat la seva trajectòria vital. És un dia, però si algú dels qui ens escolteu ha viatjat per aquestes motivacions i ens ho vol explicar, podria molt ben ser el motiu d'una de les xerrades sobre viatges que fem en aquest espai. Si no rebem cap proposta, mirarem de trobar qui ens expliqui com va resultar el seu viatge en busca dels orígens. Per adonar-nos que aquesta motivació per viatjar a la recerca d'un lloc de procedència, algun cop incert, no és una extravagància o un cas aïllat, hi ha fins i tot empreses especialitzades que ofereixen viatges a cavall de la genealogia i el turisme, que poden ajudar en aquest camp. Tal com informava fa molt pocs dies un divertit reportatge del diari Ara, focalitzat en una empresa que en aquest cas concret es deia Turisgen. Us heu preguntat mai d'on venen els vostres avantpassats? Teniu pares de diferents nacionalitats i desconeixeu una branca de la família? Heu tingut mai un dinar familiar on s'han intercanviat versions contradictòries dels vostres antecedents? Doncs esbrinar-ho ho podeu fer, evidentment, per vosaltres mateixos. Però si no us hi veien en cor de treure'n l'entrellat, pel vostre compte, algú de l'estil de l'agència esmentada us podrà ajudar. Com? Buscant informació als arxius municipals, als registres civils i eclesiàstics i proposant-vos després una ruta turística pels llocs on han trobat la informació dels vostres ancestres. I si en tenen l'oportunitat, us oferiran visitar les cases on van néixer o viure o també els llocs on van treballar. Apa, ja ho sabeu, una excusa nova per viatjar.
Pas a pas. Senderisme a prop de casa.
Bé, comencem un nou pas a pas, que ja sabeu que és un espai fixe d'aquest programa. Un nou pas a pas amb el Joan Poblet. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Avui parlarem d'una excursió que pels barrancs de Castellfollit i del Brugent. Una excursió que el SECAE, la secció excursionista del grup atlètic Esplugui, va fer el desembre del 2014.
Sí, vam fer l'excursió aquesta i començarem per dir la llargada i el desnivell que hi havia. Aquesta sortida és una mica llargueta, que nosaltres la vam fer en tot el dia, doncs. Però amb algú que estigui més en forma o això, també la pot fer en una matinal. El desnivell era de 840 metres positius, el recorregut era de 17 km i mig aproximadament, i la dificultat és apta per tothom que estigui una mica en forma.
És una ruta circular, Joan?
Una ruta circular, sí. A partir de Castellfollit, circular.
Molt bé. Vinga, va, comencem a caminar.
Doncs, comencem a caminar, ens dirigim des de Castellfollit, ens dirigim per la pista del Titllà i fins al dipòsit de l'aigua, que és molt a propet de la sortida. Allí el dipòsit de l'aigua no ens hem de confondre perquè no ens posarem per l'itinerari micològic que hi ha, sinó que ens posarem per un senderó que passa entre dos barrancs en direcció al Tossal Gros.
Que és a la banda, aquest es pren a la banda dreta del camí del Tillà, diguéssim, aquest.
A la banda dreta, sí.
Correcte.
Sí. Just on hi ha el dipòsit de l'aigua, hi ha un sender que és molt evident i que passa entre dos barrancs i puja per la vessant del Tossal, de la vessant dreta del Tossal Rodó. Entre el Tossal Rodó i el barranc del Racó del Bou.
I, si no recordo malament, el començament és molt petitet, però després es converteix en una pista com abandonada, però pista bastant ampla, oi?
Sí, la pista, quan la vam fer, potser era més abandonada, però ara està arreglada i s'hi passa molt bé. I es va pujant molt suau fins al Pla dels Esbarzers. Llavors planeja una mica fins a trobar un altre cop la pista, que la travessem en direcció al Coll del Perroi.
Travessem altra vegada la pista que va de Castellfollit al Tillà.
Al Tillà, exacte, sí.
La seguim una mica, aquesta pista?
No, només travessem. Pràcticament es travessa just allà a la sortida. Es travessa en direcció al Coll del Perroi. Això sí, és un sender ja molt, en alguns trams força costerut, però que no té cap dificultat. Sortim a la carena, al Coll del Porroi, i llavors prenem el GR-171.
Perdó, el Coll del Porroi és el GR que va de Montblanc a Prades o no té res a veure?
El GR-171 va de Montblanc a Prades, sí.
Per tant, el Coll del Porroi seria un punt d'aquest... Hi ha un moment que travessem el GR-171.
No el travessem, el seguim.
El
seguim a la dreta en direcció al Coll de la Nevera. No cal dir que pujant pel coll, fins al Coll del Porroi la vegetació és molt abundant, no? Hi ha pirrots, alzines, roures, avellaners, estilers, aurons, grèvols... No?
Estem a quasi a 1.000 metres d'alçada.
La vegetació és, en aquesta sortida és força important. No? Doncs ens dirigirem, com hem dit, pel GR-171 fins al Coll de la Nevera. El Coll de la Nevera ens dirigim llavors cap al Mas Gravat.
Que és cap a l'esquerra, diguéssim, no?
O sigui... Que és a l'esquerra de la pista, exactament. Correcte. Sí, i el Mas Gravat, en principi, és l'alçada màxima que fem amb aquesta sortida, que està situat a 1.108 metres. Allí és un bon lloc per parar una mica, o esmorzar, o mirar les vistes que hi ha cap al barranc de les Fontetes, no? Pel barranc de les Fontetes, cap a fons, cap als Mullats...
Perquè hem de fer evident que és una sortida que agafa dos, diguéssim, dos cursos de riu, tot i que acaba siguent el primer, Castellfollit, que seria de la capçalera del Francolí, i això que dius del barranc de les Fontetes, que seria capçalera del Brugent.
Ja és la vessant del Brugent, exacte. Correcte. Doncs llavors ens posem pel sender del barranc de les Fontetes, és un sender força evident, però molt dependent, és bastant dependent, però que es fa sense cap dificultat. A la banda baixa del sender aquest ja comencem a trobar castanyers, que allí n'hi ha molts, a la banda de cap a fons, hi ha força castanyers, bastant grans. I sortim a la pista que abans era el camí de Mont-ral, diguem. A la dreta aniríem al Mas del Dineral o cap a fons, i a l'esquerra, que és cap on anirem nosaltres, anirem al Coll de Mont-ral i després a l'ermita de Barrulles, no? Que arribem en pocs moments.
Que és un lloc emblemàtic de Capafors, l'ermita de Barrulles. Sí,
sí. Sí, l'ermita de Barrulles en principi és una ermita que va ser construïda al segle XII, però que doncs, va ser usada com a masia pràcticament fins als anys 60, que l'agrupació de dones verges de la Barrulles se'n van cuidar doncs, de dirigir potser una mica la restauració...
Sí, aquí va intervindre un capellà famós, jo no recordo ara, però un d'algú t'havia llegit en alguna d'aquestes sortides o així, que va haver un capellà que va agrupar voluntats i es va preocupar de la restauració perquè es veu que està bé molt malmesa. L'any 56, si no me recordo.
Sí, ja l'any 56, i ho van anar fent a poc a poc. L'altar crec que el van posar l'any 70 i van anar fent a poc a poc. Hi ha uns aves, que diuen, l'ave representa que en el sentit religiós és uns versos dedicats a la Verge, no? I en aquest cas és la Verge de
Barrulles.
De Barrulles, no? No sé si en dic...
Sí. No, diumenge, per tant, sí. Aquesta devoció.
De nit les estrelles responen al cant, que ve de Gallarda i el pic orandant. Els rius i fontanes el fan bell acord, guarnit de riberes, de flors i verdor. Estel de Barrulles, salveu vostres fills, lliureu-los tothora d'errors i perills.
Molt bé, vinga. Han fet una invocació a la Mare de Déu de Barrulles.
Sí, això és anònim, no he trobat.
Terme de cap a fons.
Sí.
Continuem.
Bueno, llavors continuem en direcció al barranc del Forn del Tauler. Aquest és un barranc que s'agafa a la part baixa de l'ermita, a la dreta. Aquest barranc es portarà al riu Brugent a l'alçada del Molí del Mig. El Molí del Mig ja és a la partida de les Fous i queda molt, està molt, o sigui, hi ha unes restes molt, molt petites, doncs, d'aquest molí. Era de dimensions reduïdes. Un dels punts potser més bonics de l'excursió aquesta és les Fous, no? Que hi arribem pel sender aquest a la vora del Brugent. I per orientar-nos és un lloc que hi ha com una esplanada que hi ha molts xops, diguem, no? Hi ha molts xops i llavors hem d'anar en direcció al riu. I allí al riu passem entre uns roques calcàries i allí ens trobem que el riu, doncs, passa encaixonat entre una mena d'engorjat, no?
Una fou, això, no? És una gorja, no? Vull dir, parets altes, tolls,
sí,
parets és bonic, altes, el tros és molt maco.
I unes basses, doncs, sí. Que si l'excursió, en aquest cas, que la van fer el desembre, en vez del desembre l'haguessin fet, doncs, a la primavera o més a l'estiu, doncs allí és un lloc apte inclús per fer una remullada. Molt bé, després de les fous, doncs, seguim la ruta pel sender i molt a propet d'allí trobem una roca molt singular que li diuen la Manugra. La Manugra, pel que he vist, és un bolet que es veu que es troba per la zona de Capafonts. I la curiositat de la pedra és una pedra d'uns 6 metres que està originada per la part de baix, no? I llavors, esclar, forma de la forma de bolet, diguem. És un lloc curiós. Seguim el sender per la vora del riu i ara comencem ja a cruzar el riu contínuament unes 4 o 5 vegades d'un costat cap a l'altre.
Per tant, cal advertir com a detall pràctic que si fos com és ara aquests dies, que el Brugent baixa furient i amb molta força, és una ruta potser complicada per això, no? Perquè s'ha de travessar el riu diverses vegades.
Sí, l'única dificultat és aquesta, però també si és una mica previsor de portar unes xancletes o uns mitjons de recanvi o un... cosa així, vull dir, també ve de gust descalçar-se i passar el riu, no té massa dificultat. Sí, evidentment que si baixa molta aigua és millor no fer la sortida. Llavors sortim del riu per la vessant dreta. La vessant dreta seguim el sender ens porta amb un sender que passa per la vessant dreta i llavors ja sortim al Mas d'Antoni, a la carretera de davant del Mas d'Antoni, que ve de Farena.
Llavors, en aquest moment ja deixem altra vegada el Brugent per tornar a enfilar cap a la serra, no?
Exacte, ens enfilem... tenim dues opcions. També podem passar pel davant del Mas d'Antoni, però els mateixos amos del Mas d'Antoni, doncs, van habilitar un sender que passa per la vora i vas a donar al darrere. Ara el Mas d'Antoni és un mas del segle XIX que ara està habilitat com a residència rural, diguem, i llavors és una mena d'hotelet. I bé, nosaltres en aquest cas el que vam fer va ser pujar pel sender i passar pel darrere, no? Vam travessar el barranc de la Font Gran i vam sortir a la pista de la Caldereta.
Ja. O sigui, arribes a la Caldereta altra vegada a dintre del sender aquest de gran recorregut, el GR...
No, aquí no hi és
el GR. A la Caldereta no, però la Caldereta passa.
Ara som al darrere del Mas d'Antoni i llavors el que ens falta és
pujar.
Pugem per la pista, pel sender, fins a la Caldereta. Hi ha vistes, amb el sender aquest hi ha unes vistes molt maques també, els vistes al Roquer de la Cansalada, i també la part alta hi ha unes tarteres també que són força espectaculars. Sense més dificultat arribem al coll de la Caldereta, que ja ens dona les vistes cap a Castellfollit. Sí.
I per tant, després ja de la Caldereta baixar pel sender que hi ha evident i marcat, altra vegada a la vall de Castellfollit.
Enfrente nostre trobem el sender de baixada i baixem cap a Castellfollit.
Molt bé, doncs hem anat d'excursió per el barranc de Castellfollit, pel barranc per la capçalera del Brugent, i aquí ho hem fet sense gaire esforç, tot i que això pot portar ben bé 4 o 5 hores de caminar, però molt agradables i molt, molt boniques, amb una sèrie d'elements d'interès que us recomanem vivament.
I tant. Molt bé.
Recupera el track de la ruta a esplugafmradio.cat.
Mentirosa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi, i tuoi pensieri, ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare, solo per
a l'Espluga FM Radio anem de viatge.
I fins aquí doncs el programa d'avui. Esperem que hàgiu gaudit, que hàgiu pogut viatjar amb la ment en aquest país que us hem proposat avui, i ens veurem aviat per les zones, ben aviat. Bon diumenge i adeu-siau.
Adeu-siau.
Fins a la pròxima.
A veure.
Vestis svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare per farti guardare. E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela. Coi libri di scuola ti piace studiare, non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vede quello che pensi.
Volta al món i a prop de casa. A l'Espluga FM Ràdio anem de viatge.
Dentro la stanza e tutto il mondo fuori.